i el que fan malament els àrbitres i després fer una anàlisi amb ells. Ens explicarà com funcionen i, a més, quina és la metodologia i el seguiment que es fa dels àrbitres a Europa. Tot això ho explicarem amb el Juana Morales, el nostre tertulià habitual, el president de la penya, i el Ferran Govern, al Mangui. Tot això a partir de les 8, no us ho perdeu.
Gràcies, Xavi, i repassem també amb l'editora dels informatius, Emma Teixidor, que serà notícia avui a la nostra ciutat. Molt bon dia, Emma. Avui en què treballareu els companys informatius?
Molt bona tarda. Molt bon dia. Volíem dir que de cara a la tarda anirem fins a Santa Coloma de Gramenet perquè l'alcaldessa de la ciutat, Mireia González, i també la consellera d'Interior, Núria Parlon, visiten les obres de construcció de la nova comissaria de la policia local. D'altres qüestions, doncs, dir-vos que parlarem amb el Partit dels Socialistes de Badalona, que denuncien que els plecs del nou contracte de neteja no estarien del tot ben fets, asseguren. Diuen xapussa. En tot cas, pel que fa d'altres qüestions, ens aproparem també fins a la plaça de la Vila, perquè amb motiu del Dia de la Dona de cara a dissabte, doncs, la concentració que fan des de la Marea Pensionista parlaran, evidentment, de la situació de la dona i de les pensions de les dones i com afecta tot plegat socialment. Més qüestions. Doncs anirem a una xerrada sobre bullying, salut mental i autisme que fan a la Masia de Canyadó i pel qual també doncs, es presentarà un disc o una sèrie de cançons vinculades a aquesta temàtica per facilitar doncs, que els més petits també puguin entendre aquestes dolències. I finalment també doncs, avui ens aproparem fins al Museu de Badalona perquè mirarem de conèixer el pas de Marga Abres com a directora del museu al llarg de la seva trajectòria i també doncs, parlarem amb el relleu al capdavant del museu.
Gràcies, Emma. Molt bon dia. Estarem pendents de tots aquests continguts que trobareu de manera doncs, detallada als informatius de Ràdio Ciutat de Badalona i també de Televisió de Badalona. Molt bon dia.
Bon dia.
Badalona, les 9 del matí.
El 60% dels adults i un terç dels infants podrien patir d'obesitat l'any 2050. Ho diu un estudi publicat aquest dimarts a la revista The Lancet, l'anàlisi més gran fet fins ara sobre aquesta qüestió i que assenyala que un 34% dels infants catalans pateixen d'obesitat o bé de sobrepès, convertint-se en la tercera malaltia crònica ja més freqüent entre els menors. Avui en parlem amb la catedràtica del Departament de Nutrició i de Ciències de l'Alimentació de la Universitat de Barcelona, ubicada a Santa Coloma, al recinte de Torribera. Maria Izquierdo, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
De fet, les dades que s'assenyalen en aquest estudi de cara a l'any 2050 no són gens esperançadores, però les que disposem en l'actualitat tampoc ho són pas gaire. Què estem fent malament? Perquè el nombre de persones amb sobrepès ara ja podem dir que s'ha duplicat en els darrers 30 anys.
Com la situació és complexa, la resposta tampoc és... no és fàcil. L'obesitat sempre s'ha tractat i s'ha vist des d'una forma molt simplista. Sempre es deia, menja menys, mou més i així podràs reduir aquest excés de greix. Abans es deia més pes, ara estem canviant també el nostre vocabulari, però ens hem adonat que això és una resposta molt simplista, perquè és, primer, ja té categoria de patologia, que abans no tenia categoria de patologia, de malaltia, i és una malaltia, a més, crònica, que també és un nou concepte. És una, com pot ser, com moltes altres malalties cròniques, com pot ser una malaltia que afecti el ronyó. Però no hi ha un factor que et determini que pujaràs de pes i tindràs obesitat, perquè si ho tinguéssim, ja haguéssim trobat la solució. Uh-huh. És una malaltia que es diu multifactorial, que vol dir que té molts factors, molts, moltíssims. És com si fos una ceba que anem pelant i cada pèl d'aquesta ceba, cada capa, és un factor que influeix que en un moment determinat una persona tingui tendència a anar acumulant pes. A veure, factors, doncs s'han de mirar des dels factors genètics de la persona, des dels factors fisiològics, des de la seva composició corporal, des de la seva microbiota, i això seria com el centre de la seva. Després haurien de fer de veure els seus també factors psicològics molt importants, o sigui, la malaltia també té un component molt important que fins ara tampoc ens ho havíem plantejat. A vegades hi ha raons també de caire psicològic. És que, per saber que aquella persona està ingerint més del que potser per les seves necessitats necessitaria. I anem pelant i després veiem doncs, el nivell, o sigui, la seva família, després el seu entorn. L'entorn socioeconòmic és importantíssim. Si hauríem de fer una base de la piràmide, l'entorn socioeconòmic és importantíssim, perquè sabem que en aquells zones, sobretot a Barcelona està molt estudiat, aquelles zones de Barcelona que tenen un nivell, o sigui que són zones amb certa carestia, l'obesitat puja, mentre que en zones on no hi ha aquestes carestries, doncs l'obesitat baixa. Per tant, hi ha un factor sociocultural molt important. Després hi ha també el factor del màrqueting alimentari. Hi ha també el sedentarisme. Cada vegada vivim en una societat que ens movem menys, mentre que el nostre cos està preparat per moure'ns, perquè venim de fa molts milers d'anys a la prehistòria que corríem per buscar aliment, corríem perquè darrere ens anava un lleó i ens volíem menjar, corríem per fer moltes coses, fèiem les cases, llauràvem els camps, fèiem tot molt físicament. Ara, amb la industrialització i el canvi, també el nostre paradigma d'entorn ha canviat. Per tant, són moltíssims factors en aquesta equació que determinen que en algun moment donat una persona doncs, vagi augmentant de pes. I ara, en aquest moment, l'altre dia que va ser el Dia Internacional de l'Obesitat, doncs un dels grans epidemiòlegs que hi havia en aquella conferència va dir que se'ns havia descontrolat i que no sabien ben bé per què.
L'obesitat és ja una epidèmia?
Sí, ja està considerada.
Clar, aquests són els factors que teníem a dia d'avui, no? Que tenim a dia d'avui, de fet, no? I que poden una mica explicar aquestes causes de l'obesitat. Ara bé, si pensem que més del 60% dels adults, no?, i un terç dels infants podrien patir obesitat l'any 2050, vol dir que aquests factors encara s'incrementaran o que aquests factors els patirem més majoritàriament?
Jo crec que també s'ha de tenir en compte que, per exemple, han entrat grans potències com Xina. Xina és ara, avui en dia, un dels països que té més obesitat. Em sembla que està ja al top, els primers. Quan abans Xina no feia aquesta equació. Estava més centrada potser en Nord-Amèrica o països més, el que es diu, desenvolupats. A mi aquest terme no m'agrada. Però Xina, a l'entrar, diguem-ne, en aquest entorn socioeconòmic que abans no tenia, en aquesta malentesa riquesa, diguem-ne, en aquest sentit, no vull que se malinterpreti, ara és el país amb més obesitat. Això ja ens indica alguna cosa. Ens indica que hi ha una sèrie de factors que es podrien definir que fan que, a poc, això faci que el nostre cos, que està preparat més per viure d'una manera més activa i amb un tipus d'alimentació que potser ara està canviant i amb un entorn diferent, doncs té tendència al final a anar acumulant aquest excés de teixit adipós, com ens agrada ara definir l'obesitat.
Deia que es tracta d'una malaltia crònica, no? I a més és multifactorial. A més, aquesta és una malaltia doncs, que això també és cert, no? Se li associen també altres malalties derivades d'aquesta pròpia obesitat, no? Quines són les més importants, no? Malalties del cor, respiratòries o...
Ja és l'obesitat, aquest acúmul d'excés de matet de teixit adipós. Ho vull diferenciar perquè moltes vegades ens confonem, sobretot perquè quan nosaltres augmentem de massa muscular perquè estem fent exercici, moltes vegades arriba gent i diu és que estic augmentant de pes. Dic, això és bo, perquè estàs transformant part del teu teixit adipós en teixit magre, que és el múscul, és el que ens fa moure. Per això és molt important incidir que és un excés de teixit adipós. Llavors, Ara se m'ha anat una mica el fil, perdona, que m'havies preguntat.
Preguntava que a l'obesitat se li associen també,
sí,
pot ser causa també
factor,
en si mateixa, sí, d'altres malalties, no? Un factor de risc.
Sí, és, són factors de risc, per exemple, de malalties cardiovasculars, de diabetes, molt, molt important, diabetes tipus 1, aquella que al principi no és dependent, no és necessari l'administració d'insulina, sinó que hi ha altres fàrmacs. Després també molt important, problemes respiratoris. Quasi el 30% de persones amb obesitat pateixen de lo que és conegut com l'apnea del son, que s'ofeguen durant la nit, molt important. Càncer, també l'obesitat és un factor de risc de certs processos o cancerígens. Després també pot donar problemes a les extremitats inferiors, tot el que són doncs, problemes de mobilitat. Per tant, és una malaltia que és, a la seva vegada és factor de risc de moltes malalties molt importants, sobretot càncer, diabetes, no ens hem d'oblidar, i malalties cardiovasculars.
I poder també malalties de l'àmbit mental?
També s'està relacionant, perquè és una mica un cercle viciós. L'obesitat és una malaltia tan complexa i que aquí tant els professionals sanitaris, els primers, com a l'entorn, sempre s'ha culpabilitzat a la persona. Tu ets obeso perquè vols, tu ets obeso perquè no tens força de voluntat, quan això no és cert. Una persona mai vol ser obès. Sempre hem culpabilitzat a l'obès i l'obès ha hagut de, la persona amb obesitat ha hagut de carregar amb aquesta culpa, quan no és cert. No sabem el que hi ha darrere d'aquesta persona. No sabem el seu entorn familiar, no sabem l'entorn psicològic, no sabem la relació que va tenir amb el menjar durant la infància. És molt important, la infància, perquè ara s'intenta no fer-ho tant, però va haver-hi bastant temps que el menjar era un premi o un càstig que es feia servir. I moltes vegades, degut a aquesta pressió social que tenim amb un cos normatiu, que sobretot ens afecta molt a les dones, que si no ets amb un cos normatiu ja surts de la norma, doncs molts casos d'obesitat avui en dia per dietes restrictives que es van fer ja en la infància. Per tant, l'aproximació de l'obesitat ha de canviar, perquè la persona no és culpable al 100%. I llavors estem fent una aproximació més holística per saber aquesta persona el que li ha conduït aquest excés de pes, aquest excés de teixit adipós, intentar saber per què, buscar les causes d'això i fer més un acompanyament, però no culpabilitzar a la persona. Retomant una mica amb el que m'havies preguntat, per això, com es culpabilitzen i les culpabilitzem, això pot desencadenar doncs, processos d'ansietat, processos de depressió, i és com un cercle viciós. Per què m'haig de cuidar i si total tothom em discrimina, estic estigmatitzada, sembla que no importo a res, i és com un bucle en el que al final les persones, és bastant freqüent, processos d'ansietat i de depressió, sí, sí.
El que crida l'atenció, no? És com una contradicció que en l'era suposadament més healthy, no? L'era saludable on el culte al cos doncs sembla que és una prioritat per a una gran majoria, no?, de la població, i que hi hagi doncs aquestes xifres d'obesitat i de sobrepès i que les estimacions futures siguin dolentes en aquest sentit, doncs genera una mica de perplexitat, no? A què es deu? O és una falsa era healthy?
És una era healthy perquè veiem molt a Instagram, també. Les xarxes ens dona molt aquesta imatge d'era healthy. Jo no dic que no hi hagi, doncs, i dintre del que és una era healthy, que sigui saludable i no malaltissa, perquè moltes vegades ens podem anar a el que es coneix com vigorèxia, que és un altre trastorn, o sigui, intenta ser massa healthy, massa perfecta, per aquesta pressió que ens la dona la xarxa, sobretot, de tenir un cos que sigui normatiu. Però, clar, això pot ser que és la punta de l'iceberg, de l'iceberg, que veiem certes persones que tenen aquests comportaments. Sí que és veritat que hi ha, per exemple, a Catalunya, les xifres s'estan mantenint de sobrepès i obesitat. Va haver-hi un augment, després va haver-hi un petit declivi i ara sembla que s'estan mantenint. Per tant, tot allò que sigui l'educació, l'acció per part de la, dels agents públics, de lo que és les agències de salut pública, les accions a nivell de prevenció, les accions a nivell de primària, l'educació de les famílies, dels nens, tot això, al final, jo espero que faci que hi hagi una llavor i podem, d'alguna manera, anar revertint això. Però, de tota manera, jo no sé si aquesta era healthy, és tan healthy, perquè ho veiem a l'Instagram i ho veiem a xarxes, però és la realitat el que ens estan ensenyant les xarxes. Mm-hmm. Tothom és tan healthy. Tothom pot ser tan healthy, perquè no tothom pot ser tan healthy. Si jo sóc una dona que tinc 3 sous per mantenir la família, perquè estic divorciada, estic sola, estic separada, perquè tinc jornades enormes, és molt difícil, molt, molt difícil que aquella persona, potser, pugui tenir uns hàbits saludables. És que per això que és molt important també veure l'entorn socioeconòmic de les persones.
Clar, en aquest sentit crida l'atenció també la xifra dels infants, no? De com acosta aquesta patologia també doncs, afecta el 34% dels infants catalans que ja pateixen de sobrepès o d'obesitat, no? Això recau també, no sé si és només qüestió de mals hàbits i en gran mesura, per exemple, també doncs, hi ha molts nens que es queden a dinar a les escoles, no? Que fan aquests menús escolars. Estan ben equilibrats?
Els menús escolars és una altra guerra que hi ha, que s'intenta normalitzar i s'intenta regular més del que està. Però jo tampoc veig que és simplista. És un factor, l'alimentació és un factor molt important, perquè en el fons és la relació que nosaltres tenim de menjar més, menjar menys o menjar pitjor. Però de manera és molt simplista dir, és que la culpa és d'això. Mm-hmm. És un factor, però hem de rascar més. S'ha de rascar més i veure que altres... que altres factors, a part de l'alimentació, també estan incrementant aquesta obesitat. Sí, els menús escolars pot ser una raó. S'ha de tenir en compte que hi ha nens d'àrees deprimides de Barcelona que serà l'àpat amb més consistència, amb més fonament que faran en tot el seu dia. Això també ens ha de cridar i dir aquí tenim un problema social, perquè després no sabem el que menjaran. Per tant, sí que s'estan fent passes per intentar, l'Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, per intentar, doncs, sobretot, regularitzar, normalitzar o que siguin els menús més saludables possibles. I també és molt important també que els nens es poguessin moure més del que es mouen. Tu ets molt jove, però jo me'n recordo que abans anàvem a jugar al parc i corrien amunt i avall. Hi ha barris, sobretot, és que tornem una vegada, si tu tens un barri que hi ha molta inseguretat ciutadana, que no tens zones verdes, que no tens on esplaiar-te, serà molt difícil que aquells nens juguin. Per exemple, si tu mires les franges dintre de l'escola que tenen en barjo, que poden tenir activitat física, a vegades no, potser no és la suficient. Però, clar, això requeriria una reforma de moltes d'altres matèries. És que tot és uh-huh. és encaixe de peces com de puzzle, i donar la culpa només als menús infantils seria com simplista, i als menús dels menjadors escolars seria com molt simplista. Tot és molt més complexa i per això, quan un problema és molt complex, les solucions no són simples. Però sí que aquí estem en un entorn a Catalunya que realment l'Agència de Salut Pública està fent una funció molt, molt bona en quant al que són els menús escolars.
Molt breument, perquè ens quedeu un minutet, però quin pes, no? Entenent una mica que les causes són multifactorials i, per tant, la solució també ho ha de ser, no? Abans ha parlat de màrqueting alimentari, no? Per exemple, que el dia sigui més restrictiu en matèria de publicitat, per exemple, en horari infantil, doncs, mentre els nens estan veient dibuixos, veuen també la publicitat doncs, de productes de brioixeria industrial, de llaminadures, no? Això s'ha de regular d'alguna manera? És molt difícil aconseguir-ho?
Bueno, no és difícil. Bueno, tot costa i s'ha de posar, ha d'haver-hi acords entre els polítics i les empreses, però, per exemple, nosaltres tenim a Catalunya l'impost de les begudes ensucrades, que és un cas únic en tot l'estat espanyol. I ha donat els seus fruits, perquè s'ha vist una reducció del consum de begudes ensucrades. Es va posar un impost. Per tant, d'alguna manera, sí que aquí ha d'haver-hi una regulació que d'alguna manera els nens i també les no estiguen exposades a aquest tipus de productes que la veritat no aporten res. I moltes vegades, a vegades no és intentar menjar millor, sinó intentar treure coses que no haurien de formar part de la nostra alimentació. Fixa't en el que t'estic dient, perquè a vegades el que fem és afegir, però no traiem. I a vegades diria, no és comer mejor, no és menjar millor, sinó potser deixar de menjar altres coses, altres aliments, altres productes, que no ens aporten res des del punt de vista ni nutricional ni de salut.
Maria Izquierdo, catedràtica del Departament de Nutrició de la Universitat de Barcelona, a Torribera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui a aquesta hora al Badalona Matí. Que vagi bé.
Moltíssimes gràcies per convidar-nos.
Adeu, bon dia.
Adeu, bon dia.
Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
Avui, dia 6 de març de 2025, ret homenatge a un dels oficis artístics més rellevants. Es va triar aquesta data per commemorar el naixement de l'escultor italià Michelangelo Buonarroti. Sabíeu que els materials més utilitzats en escultura són el marbre, l'ònix, la pedra, el bronze, la fusta i el fang? A Badalona fa anys que comptem amb el taller BDN, un espai de creació escultòrica. Destaquen a la ciutat artistes com Josep Maria Camí, Susana Ruiz, Joan Sansa o Dionís Urrit. Al municipi també podeu visitar l'escultura On és Badalona, obra de l'artista i poeta Joan Brossa.
Badalona Matí. Som aquí. La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
Un matí més, donem la benvinguda als nostres convidats a la tertúlia. Avui ens acompanya l'Ambròs Martínez. Què tal, com estàs?
Bon dia.
També en Sergi Berlanga.
Bon dia.
Molt bon dia. La Sílvia Rodríguez.
Bon dia.
I en Marc Alomà.
Bon dia.
Vinga, doncs, us recordem novament de quina manera podeu participar vosaltres en el debat.
Participa a la nostra tertúlia. Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689-81-6373.
Parlàvem ara amb la catedràtica de la Universitat de Torribera de l'Alimentació, Maria Izquierdo, sobre aquest darrer estudi publicat per The Lancet i que xifra més del 60% dels adults, doncs aquells que patiran de cara al 2050 problemes d'obesitat o de sobrepès. I en el cas dels infants, doncs un terç dels infants podrien també patir obesitat l'any 2050, tot i que aquesta tampoc és una xifra que difereixi molt de la realitat que ja afecta. El 34% dels infants catalans ja pateixen aquesta obesitat o sobrepès. Aquesta és una xifra alarmant. Ens explicava la doctora en nutrició doncs, que és, les causes són multifactorials, no? Des de factors genètics a fisiològics, a socioeconòmics també, a psicològics. Parlava de màrqueting alimentari fins i tot, no? I per tant, doncs, assenyalava també que les, que les solucions han de venir donades també doncs, per aquesta visió doncs, holística, no? I també doncs, genèrica que doncs, ataqui aquests diferents, aquestes diferents facetes que intervenen també en aquest procés que pot acabar doncs, provocant obesitat i de retruc també moltes altres malalties, no? Que hi ha associades. I acabava dient, no estan que introduïm a la nostra alimentació, sinó potser què hi traiem, no?, d'allò que s'ha anat colant una mica a les neveres de casa. Com veieu vosaltres aquesta realitat? De fet, és una xifra que espanta una mica per totes les, diguéssim, malalties que es poden associar, tota la, diguéssim, ingesta de recursos que s'hi hauran d'abocar, no?, també per aportar una solució. I vaja, que tots som en el bombo, no?, com diuen. Ambròs.
Jo no sóc el més expert, penso que la Sílvia controla més.
No, que va.
Tenies ganes.
Jo t'he dit que el tema em semblava interessant.
Em semblava interessant.
Però, que va, no en tinc...
El que sí que puc dir és que he fet esport molts anys, com molta gent, i que quan arribes a certs nivells i l'he fet sobretot de madur, a partir dels 40 anys, doncs competint amb rem,
que és quan un li veu les orelles al lloc,
és quan un li veu les
i diu, m'hi he de posar ja.
Exacte, no tens 20 anys, per tant la grassa no es crema sola i has de saber racionalitzar-ho. L'obesitat té molt a veure amb la poca capacitat econòmica.
Sí.
Sí, per menjar sa, per menjar coses que ens vagin bé. Ho heu dit molt bé. No,
és que és
no
un luxe menjar bé ara.
Sí, no és que hi treus, sinó que hi poses. És a dir, quin tipus de menjar inclous a la teva dieta, i el menjar és car, i cada cop més. Per tant, menjar patates és barat, i menjar segons quines hamburgueses o menjars preparats o precuinats o el que sigui, doncs també surt més barat, i acaba seguint el menú setmanal de moltes famílies que no poden accedir a peix, a verdura, a potser a restaurants un parell de vegades a la setmana, a fer platets xulos o el que sigui. L'esport també requereix el temps, has de tenir diners per comprar el teu temps per poder fer esport. I, per tant, jo crec que si estem indicant que cap al 2050 hi haurà molta més obesitat, estem fent una previsió econòmica social bastant dura, perquè va íntimament lligat al nivell de capacitat econòmica i de recursos amb l'obesitat o no que tingui la població. Evidentment, sembla contradictori perquè quan es passa gana, t'aprimes, eh? No, però, clar, no estem en aquest nivell.
No.
Jo voldria reflexionar-ho per aquest cantó.
Hi ha un altre aspecte, no?, tenint en compte que és aquest major sedentarisme, no? Tu assenyalaves, doncs, l'esport i aquesta capacitat que un ha de tenir de temps, econòmica i de més, doncs, per poder practicar-lo, no?, i exercir-lo cada dia, però és veritat que si ens fixem en la infància, també els experts alerten que cada vegada tenim canalla més sedentària, no?
Clar.
Ella mateixa deia, quan érem petits sortíem a jugar a la plaça.
Però ara juguen virtualment a casa, estic jugant amb quatre, i tu, clar, no els veus. Aquests quatre on són? No. Quatre que poden estar a l'altra punta del món, també. Per això és molt important els hàbits en els nens, per això és vital l'esport escolar. L'esport escolar que genera uns hàbits i genera, com deia l'Ambròs, jo al revés, vaig fer de nano i després durant molts anys, si comences a jugar a bàsquet als 8 o 9 o 10 anys i tens l'hàbit, doncs vas fent esport regularment, i això en aquestes edats és important. I jo crec que una mica el teletreball també ha fet, eh? O sigui, ara molt... hi ha gent... Bueno, pot ser molt disciplinat fent teletreball, també, eh? Però ja requereix una mica disciplina, però hi ha gent que llavors és a casa, no es mou gaire, està a casa... Oh, que bé, faig teletreball no sé quants dies, ja, però ni el mínim de moure's no ho fas, no? Si et quedes tot el dia a casa, i això també genera... doncs rutines que no són bones per la salut.
Que en Marc assenyalava l'esport escolar. També hi ha qui diu que les extraescolars haurien de ser gratuïtes per tothom, perquè tampoc tothom pot accedir, no?, doncs a això, a una activitat extraescolar de manera democratitzada, no?
Sí, està clar, estic super d'acord amb que el factor socioeconòmic és una part molt important d'aquesta anàlisi. I sí que penso que quan hi ha aquestes dinàmiques, no?, de més sedentàries, doncs bé, tot això s'ha de contrastar amb altres noves experiències positives, no?, pels infants, és a dir, descobrir que més enllà de les pantalles i més enllà de los ordinadors i de els jocs virtuals, doncs hi ha altres formes de passar-ho bé, no? I aquí també doncs reivindico, com faig sempre, els esplais, no?, que és un... No, és veritat, i les activitats extraescolars que ensenyen als infants una altra forma de socialitzar amb el seu entorn, fora de l'escola, i que moltes vegades és molt més saludable, no? A mi m'agradaria fer molt d'èmfasi, i li agraeixo moltíssim a la companya que entrevistaves abans, perquè ha dit dues coses que em semblaven molt interessants, que deia, ningú vol ser obès, no? És a dir, no és una cosa volguda per la gent que ho és, hi ha molts més factors a banda de la seva pròpia alimentació i de la seva pròpia complexitat física, no?, que afecten en aquella persona. Per tant, i de debò que li agraeixo molt, perquè succeeix molt a les escoles aquest estigma cap a les persones que tenen més quilos de més, no? Cap als infants que tenen uns quilos de més, i en aquest moment de creixement, en aquesta etapa de creixement, en aquesta etapa educativa, hi ha molts infants que pateixen molt això, no? I realment, com dèiem, no? Estem parlant de factors que molts són aliens a ells mateixos, no? Sinó per la seva situació familiar, no? O per la seva situació socioeconòmica.
O genètica o composició corporal,
eh? Exacte. Per tant, li agraeixo moltíssim vull dir, aquest trencar amb l'estigma de les persones que tenen, doncs, bé, sobrepès.
Que l'altra banda, diguéssim, de... No sé si ben bé de la balança, però ella també ha parlat de tots aquests altres trastorns alimentaris, que suposen la bulímia, que suposa, doncs, també un creixement que sembla paradoxal, però que també va en augment, no? Per exemple, l'anorèxia, i que doncs, també es veurien molt influenciats amb aquesta tirania sovint de les xarxes socials, i d'aquesta imposició del cos perfecte.
Bueno, sí. De la imatge, no?, que veiem... Sí, el que passa que l'anorèxia l'han patit les noies majoritàriament, no?, durant molts anys. Però jo, el que a mi m'agradaria comentar d'aquest tema és que penso que hi ha una qüestió educativa a casa molt important per part dels pares. Què es menja a casa? Com els eduquem? A menjar de tot. O sigui, on està la verdura, la fruita... els nens cada vegada trien més què volen menjar. No, això no m'agrada, això no menjo, això no, és que no li agrada, és que és mal menjador. Aleshores, jo crec que hi ha una qüestió educativa de base on a casa s'ha de menjar de tot. O sigui, la verdura, el caldo... Aleshores, aquí és on ens queda els horaris que tenim de feina, com cuinem...
Probablement... De nanos, no ho sé, potser...
És que jo ho veig.
De nanos, allà, hi havia el que hi havia a la taula, tu menjaves.
Exacte.
O tu menjaves.
Oh, i t'ho plegava.
I hi havia plats xunguíssims, que hi havia... Ui, avui hi ha coliflor.
Fetge
era... La meva germana era el pitjor del món. Avui hi ha coliflor. Buah, veies allà uns caretos. A mi no, que m'agrada molt, però...
A mi també, m'encanta.
Però, ui, coliflor, buah.
Aleshores, jo crec que aquí hi ha una qüestió educativa... On els pares no tenim de vegades temps per cuinar i ens porta això, no? I l'altre dia parlava amb una amiga que treballa a Danone i és nutricionista i deia que hi ha el cooking day, que és el dia, no?, que a casa cuinem per passar la setmana, no? Aleshores, hi ha d'haver una previsió de què menjaran a l'escola, no? L'escola ens facilita uns menús, per tant, podem saber què han de sopar per la nit i poder-ho equilibrar. El que sí que és cert és que crec que realment és multifactorial, és que hi ha molts factors a tenir en compte
entre altres coses,
preveure, no?
Entre altres coses, a la nostra societat, sobretot, bueno, a gairebé tota Europa, els 5 quilos que tots podem portar de més a sobre perquè ingerim alcohol de forma continuada, quan ets adult. Bueno, quan ets jove, cada dia, per les estadístiques que he vist, cada dia els adolescents s'estan tirant més.
I un consum que també es normalitza de cara a la canalla.
Sí, sí, absolutament. Sí, home, jo recordo que a les cideries del País Basc, i aquí fem algo similar, el pare veu sidra i el fill veu no sé què, mosto, però ja està imitant el que faran quan tinguin 14 anys, que ja parlo de nens petits, que tinguin 14 anys. Jo he viscut l'alcohol, el meu pare no bevia, però jo he viscut l'alcohol de forma molt normal, molt normalitzada, sense cap mena de problema.
Absolutament.
Com a acompanyament ideal perquè ell...
Perquè socialment, Ambròs, això és una droga acceptada.
Sí, qualsevol celebració va amb alcohol.
És així.
No, doncs tots, qui més qui menys, no dic vosaltres, jo sí.
Ja ho dius per haver coincidit el Titus, Ambròs, i jo, no? Dius això, no?
Sí, però no, aquesta és una altra. És a dir, si surts amb els amics, encara avui, a sopar o a prendre alguna cosa, surts a prendre alguna cosa. O sigui, surts a veure. I si algú no veu, té problemes, perquè és que no està en el joc. No,
difícilment quedes per... anem a fer un cafè.
Sí.
Un bitxí.
A partir de les 5 de la tarda.
Una aigua.
O a petar
aigua.
La xerrada. O a matar no? La xerrada amb una aigua davant i que ningú es fantasi.
O a caminar. O a...
Sí, sí. No? Sí. I a més, en els últims anys no hi ha aquesta moda de les begudes ensucrades, no, no només les que sí. Consumim també tota la població, no? Diguem-ne, la Fanta, la Coca-Cola, etc., sinó que totes aquestes begudes ensucrades noves, que, no? Aquestes begudes energètiques, que jo sempre ho explico, jo no puc concebre com és més econòmic, és més barat comprar un Monster que comprar un suc de taronja natural, no? O sigui, aquí hi hauria d'haver una... O sigui, per mi, una de les coses, una de les mesures, seria una regulació fortíssima cap a aquests productes, perquè també és el
de
que
fet,
deies...
De fet, Catalunya, ja ho assenyalava, la catedràtica també de Torribera, doncs que Catalunya és l'única comunitat que té un impost contra les... sobre les begudes ensucrades i que, de fet, des que s'ha aprovat, doncs s'ha notat una disminució pel que fa al seu consum.
Però el Monster i tots els seus sucedanis amb altres marques blanques estan a l'abast per un euro 20, un euro 40.
5 cubates a la nit amb el Monster aquest, amb el whisky.
Clar, no sé allò, què fa la gent, però...
Allò la mà de
però aquest concepte...
I quatre xuletes.
Aquest concepte d'anar a prendre alguna cosa, no?, pels adolescents d'avui dia, doncs moltes vegades està també acompanyat d'una beguda energètica ensucrada, o dues o tres.
No, o alguns que surten de fer esport, acaben de fer esport, també. I els veus allà amb la beguda aquesta.
Jo, relacionat amb l'esport, penso que també és molt, molt, molt important doncs el que deies abans. Que hem d'educar en l'esport, però des de petits. Al final, quan tu estàs en un equip, els divendres no surts de festa perquè el dissabte tens partit. I t'has de cuidar. Saps?
És que genera,
hi ha una qüestió física...
Genera uns hàbits.
Ah,
és a dir, si tu tens
aleshores
partit,
ja
no surts.
Sortir,
si no,
ja és,
o ja ho redueixes, llavors només surts el dissabte, ja no surts divendres i dissabte.
No em vull posar molt científic, però perquè no ho soc. Però el cos humà està dissenyat per ingerir això que no podes comer solo una, de patates, està dissenyat per ingerir tants hidrats de carboni com, de carbó com pugui. És a dir, com que venim de viure al bosc i de passar gana, cada cop que el cos, que el cervell detecta, ingereix hidrats, no pararà de menjar aquells hidrats per agafar reserves. Per tant, qualsevol persona, tots nosaltres també, davant d'un plat de patates fregides, si ens agraden, no pararem de menjar patates perquè és inconscient, és un instint bàsic de supervivència. Per tant, l'obesitat, en un món sedentari on tens a mà menjar, és normal. Ningú està fent res que no sigui humà. Però està menjant fins que...
Ara, la feina de la mateixa manera que ara hem d'aprendre, no?, a educar els algoritmes, clar, doncs hem d'aprendre a educar en
clar,
aquesta nova realitat del cos.
Crea trastorns.
Però aleshores el cos també és intel·ligent, perquè a la que tu fas esport, el cos t'ho agraeix.
Sí.
I et veus bé.
Sí, però no t'arrenques a fer esport de forma voluntària.
Com?
No t'animes a fer esport de forma voluntària. Hi has d'anar.
Perquè no, el teu cos també...
No deixes de menjar de forma voluntària. No controles que estàs menjant de forma voluntària. Si tens un plat de patates i un plat de bledes, t'aniràs a les patates, perquè és el que et dona més calories amb menys ingesta. Per tant, això és educació, educació, educació i diners.
Ja que estem parlant, digues, Sergi, no, i seguirem parlant d'alimentació, però en aquest cas de mercats.
Ah, doncs, clar. Bé, digues si vols. Jo només volia, de fet, volia contar només una cosa, molt ràpida, que jo crec que tenim, no?, tota la raó i, no?, és com... tot això seria l'ideal, no? I penso lo complicat que de vegades és, doncs, aquests comentaris, aquestes reflexions que estem tenint, portar-les al dia a dia, no? O sigui, no oblidem que a Badalona el 30% dels infants viuen sota el llindar de la pobresa. Per tant, la situació que deuen tenir a casa tampoc
no,
és...
No, Sergi, és que són d'un àpat, són d'un àpat, és a dir... Hi ha un plat principal.
Per això.
Hi ha un plat principal.
Per això.
I aquell és el plat.
Pensar en l'esport, quan els teus pares només es poden pensar en com pagar el lloguer, en com arribar a final de mes, en quina segona feina m'he de buscar per poder subsistir tota la setmana, tot el mes, no?
És un luxe,
la situació que vivim a Badalona, la pobresa, és molt profunda. M'imagino que la gent que ens està escoltant deu pensar, doncs, tant de bo, no?, tant de bo tenir les circumstàncies per poder... planificar-me la setmana d'aquests termes, per poder tenir aquests debats en el meu cap, no?, fins i tot, per poder parlar d'aquests temes amb els meus fills, no? I penso que també les administracions, doncs, han de posar les bases, i acabo, perquè totes les persones que viuen en aquesta ciutat puguin pensar en aquestes coses, puguin pensar en l'educació del seu fill, en l'alimentació de la família, no? Crec que, malauradament, els problemes que ocupen els debats familiars no són aquests, i és greu, no?
Vinga, ahir teníem ocasió d'entrevistar la primera tinent d'alcaldia, la regidora Cristina Agüera, i després de que aquestes darreres setmanes s'hagin anat trobant amb els diferents paradistes dels mercats de Torné, de Llafià i de Mainon, doncs donava detalls de quins són els projectes de reforma que s'estan perfilant ara amb diguéssim, cos d'avantprojecte, ha d'anar avançant també en els pròxims mesos, amb aquests diferents paradistes, perquè sí que és cert, ens deia que aquest doncs, mandat s'acometrà aquesta reforma dels tres mercats. El que ens explicava és que finalment s'ha decidit que el mercat Torné es reconverteixi acollint un equipament municipal. No va descartar, de fet, que aquest equipament doncs, municipal ocupi bona part d'aquest edifici, es referia a la meitat o més de l'actual Mercat Torné, l'altra part s'hi doncs, ubicaran parades. Va descartar, això sí, que mentre es facin aquestes obres es creï un mercat provisional a la plaça de Països Catalans, com s'havia assenyalat per part de la Federació de Paradistes de Mercats Municipals, sinó que les obres permetran conviure en el mateix espai mentre es reformi, i també pel que fa al mercat de Llafià va dir que en aquest cas sí que hi haurà un operador que conviurà o compartirà l'espai també amb els paradistes, per oferir també doncs, una altra tipologia de producte més enllà del que s'ofereixi a les parades del mercat de Llafià. I en el cas del Mainon va explicar que no hi haurà operador, per tant només en el mercat de Llafià hi hauria un supermercat, en els altres dos no. En el cas del Mainon va dir que es farà una obra doncs, que donarà protagonisme en aquesta façana, que es vol mantenir amb unes grans vidrieres, va explicar, i es vol doncs, oferir un mercat amb unes parades doncs, que siguin ben llampants, ben cridaneres. Va dir que als tres mercats hi hauria servei també de lliurament doncs, dels seus productes a domicili, que és un servei que en l'actualitat doncs, encara no existeix, i ho explicava pel que fa doncs els tempos de licitació també d'aquestes obres que s'encarregaran en gestor d'aquesta manera.
A l'avantprojecte sí que des de que el demanem ens l'entreguen en un mes per després fer diferents canvis, però el projecte executiu, que és el definitiu, triguen 6 mesos. Al final tenim tots els terminis pautats, no? O sigui, se te'n pot anar, jo els hi vaig dir, se't pot anar un mes, dos mesos, clar, si et posen un recurs, si no et posen un recurs, però anirem en paral·lel als tres mercats i jo crec que els podem tenir acabats, i si no, algun gairebé acabat.
Feia referència a que les obres s'iniciessin a finals d'aquest any o principis del 2026 i que estiguessin acabades abans que finalitzi l'actual mandat. Com veieu vosaltres aquests projectes pels tres mercats municipals? També va assenyalar que es farien algunes obres menors al mercat de Sant Roc perquè fa a il·luminació i altres qüestions que també estan pendents d'arreglar.
Jo vaig fer d'advocat als paradistes del Mainon en 2011. Que havia de ser imminent. Soc molt escèptic, jo. Espero que ara...
2011, has dit.
2011 va ser quan va començar el procés, i jo crec que es van traslladar al provisional del 2012 a 2013, i bé, fins ara, no? Estan en un mercat provisional.
Tres anys havien d'estar.
Sí, no? Dos o tres anys, van dir.
Dos anys, sí. Mentre es feia el projecte i tot això.
S'han intentat diverses vegades per l'administració municipal aconseguir com projectem això, com ho fem, de quina manera. Crec que s'havia contractat, no sé si era Mercasa, una empresa externa, perquè els hi fes un estudi en el seu moment i tot això. Jo crec que cal una mica de planificació global de què volem els mercats, com volem els mercats, com la gent compra, què està demanant la gent, com ens podem adaptar, quina tipologia volem. Volem mercats tipus Sant Miguel, que la gent vagi a fer, o tipus la Boqueria, que la gent vagi a fer unes croquetes allà, o pernil, o el que sigui, o uns plats cuinats, o compres bacallà i te'l fan allà mateix, o volem el tipus de parada tradicional. Jo no sé si tot això, vull pensar que sí, s'ha pensat, s'ha dibuixat. Abans de fer un edifici, com farem l'edifici, és que no ens passi com el port, que vam fer un port i a vegades faltava disseny de quins operadors i què hi volíem posar. no dic en els molls, en els barcos, a tot això, sinó a l'entorn, no? Què volem, no? Jo crec que això com a ciutat estaria bé, que no, a mi no em consta que s'ha fet, potser s'ha fet, i mira, doncs si s'ha fet, perfecte. Si s'ha comptat amb els paradistes, amb la gent que té experiència, amb la gent que hi ha molta gent professional d'aquest tema que ha muntat mercats, hi ha mercats a Barcelona que funcionen molt bé i que és una experiència que ha vertebrat el barri, no? Però jo sóc, és a dir, no ho sé, tampoc no sé si això ho haurà de pagar els paradistes amb això, o l'Ajuntament realment està disposat a posar una injecció important de diners, perquè pel mi consta, en el seu moment la reforma de Manyoni era brutal, si volies mantenir l'edifici com a tal, i van inclús buscar operadors i per dir-ho suaument, a ningú li sortien els números, no? Mm-hmm. Qualsevol operador et deia que no, no? No mm-hmm. ho sé, no... Home, jo crec que és bona notícia en si, però dubto, sóc escèptic que pugui funcionar, no?
Jo tinc el mercat del Torner al costat de la feina, meravellós mercat, i porto 20 anys veient com es va abandonant, i van tancant. Jo hi segueixo comprant, perquè em sembla meravellós poder anar a comprar al mercat i l'ambient que hi pot anar, i sobretot perquè, almenys en el mercat del Torner, els paradistes que hi ha són de tota la vida, són famílies que tenen bon producte, que t'atenen, que et cuiden, i em sembla realment una llàstima que s'hagi deixat que els mercats acabin en aquest estat tan deplorable.
Penseu que pot ser un encert que el Torner comparteixi espai amb un equipament?
És que ara quan ho has dit he pensat... Com amb un equipament? O sigui,
però quin equipament?
Quin equipament?
No, en un equipament de ciutat, com passa, per exemple, amb el Mercat de la Salut, que dalt hi ha el Centre Cívic de la Salut.
A veure, jo el que haig de dir és que...
Tira.
El món dels mercats és un món... Com que treballo amb una constructora, o soc constructor, he hagut de treballar molt per l'Institut de Mercats Municipals de Barcelona. L'Institut de Mercats a Barcelona és una institució brutal, amb uns coneixements bestials, els que hi ha a tot el món per anar a redissenyar mercats. És un món, és a dir, cada ciutat depèn dels seus mercats i el seu comerç es basa de base amb els mercats, i després es veuen la resta de comerços que poden haver al voltant. Llavors, clar, coses com les que esteu dient són molt importants, valorar-les, com deia en Marc abans, ho han valorat o no? Valorar-les abans, depèn de la decisió de què es farà amb l'edifici. Si en el mercat Torner estan dient que hi volen posar en la meitat del mercat un equipament, és perquè els hi sobra mig mercat en quant a paradistes.
Mm-hmm. I perquè consideren, suposo... I tancant.
És que això no ho poden evitar ells. És a dir, el mercat estallà, encara que estigui degradat el mercat estallà, els clients hi aneu o no, i els paradistes volen ser-hi o no. Normalment són famílies que tenen la licència i un dels fills substitueix el pare i van seguint generació rere generació. S'han de llevar molt d'hora per anar a mercabar-ne, a buscar el producte i tal, i no tothom vol. I tampoc és tan rentable últimament com podia ser-ho abans, segur, que no hi havia tanta botiga de carrer, tant de supermercat. Tenen una competència brutal, perquè jo compro per Amazon Fresh quan no tinc temps. Jo, amb 58 anys, imagina't la gent jove com està comprant avui, eh? I hi ha mercadones, i hi ha condis, i hi ha una pila de supermercats on tots els tenim més a prop de casa i tenim de tot. Tenim producte fresc, tenim una peixateria al fondo del condis del carrer Prim. Clar, jo no em plantejo anar-me al mercat si ja tinc un peixater posat allà dintre. Llavors la competència ha canviat, s'ha mogut tot. Dissenyar l'edifici i prendre la decisió de quants diners posaràs i com és algo molt difícil, i per això ha trigat tants anys, perquè ningú s'ha posat d'acord. El mercat Magnon, mai sé com dir-ho, és francès, no?
Magnon.
Com el filete. Aquest mercat, d'aquí del centre, doncs, té unes característiques arquitectòniques molt, molt especials i molt maques, però està molt degradat. Però s'ha fet zero manteniment, que aquesta és una altra, que aquest és un altre dels problemes.
És que el mercat del Torner també és molt bonic.
En allà van pensar fer un mercat de Sant Miguel, no? En Martí, Sant Miguel, sí, tipus. O sigui, posar-hi...
El Maignon, el mercat del centre.
Sí, a dalt restauració, quatre paradetes, poder mantenir la carpa i convertir allò en un pulmó econòmic d'aquella zona. amb una zona de lleure, amb paradetes a dintre, però també amb bars, amb algun restaurant, etc, etc. Que els de Mercasa és el que apuntaven. I un supermercat a sota perquè ho pagués tot. El que passa és que si posaves el supermercat era més car el farcit que el pollastre, perquè havies de soterrar dos nivells cap a baix mantenint l'edifici, i l'obra era caríssima. Llavors, tots van anar parant amb les seves idees, ningú sabia ben bé què fer, només sabia que enterraven molts diners en allà, que si s'equivocaven la cosa no anava bé. Per tant, jo celebro que el govern d'avui, equivocats o no, hagin dit, mira, vull fer això aquí, vull fer això aquí i vull fer això aquí. Ja no hi pensem més. Ara anem a fer els projectes per tirar això endavant i ja ens criticaran. Ho celebro perquè encara que no estiguin del tot encertats amb els seus criteris, que imagino que es deuen haver assessorat, però encara que no estiguin del tot encertats, almenys mantindrem els mercats. Perquè jo és que ja estava veient que el mercat Menon hauria de caure. O sigui, a mi tècnicament em preguntes i dic, no, tireu-lo i feu una plaça. Perquè ja estan els paradistes que hi ha allà, funcionen, arreglar-los una miqueta la carpa aquesta que tenen perquè sigui definitiva i regenereu aquella zona, perquè tenim un tros d'edifici allà que s'està caient.
El que s'haurà de repensar després és què es fa precisament en aquella parcel·la, la de la plaça de les Puntaires, una vegada retiri la carpa.
Perquè mantenir els mercats, però ficar dins del mercat un supermercat, no? El que està fent és fer competència al mateix comerç local.
El que passa, Sergi, que a Barcelona han buscat la fórmula.
No, però això va bé perquè atrau clients.
Van buscar la fórmula, ja
anem al mercat.
El mercat de Llefià està ple sempre, eh? Vull dir, el mercat de la Salut està ple sempre. O sigui, les parades funcionen al rendiment, evidentment hi ha hagut paradistes que han hagut de tancar per diversos motius, però sempre, vagis a l'hora que hi vagis, hi ha cua i hi ha molta gent.
És perquè la competència que tenen al voltant no se'ls importa als clients. Però a Barcelona, al mig d'Aragó, si li poses un supermercat a sota del mercat, i tu primer passes pel mercat per arribar al supermercat, la gent va al mercat perquè després es compra el xampú a baix.
Perquè la fórmula que han fet a Barcelona, la Concepció, per exemple, és que el supermercat no té producte fresc. És a dir, tens un supermercat que té altres coses i han equilibrat, com diu l'Ambròs, vas a comprar la fruita i la verdura, el peix, la carn, no sé què, a dalt, i després compres la resta a baix.
Jo, francament, quan estaves explicant totes les... No, que ha vingut la regidora Güera a explicar tota la planificació del govern, hi ha un sentit global, hi ha a la ciutat d'això, no creure-t'ho, no creure't que passarà això, perquè és setmanal que el govern surti a explicar les seves promeses i la seva planificació i que les coses no acabin passant. De fet, si analitzem el que ha dit la regidora, diu, no, i aquí al Mercat Menon ficarem unes vidreres, grans vitralls, que la façana sigui superllampant, supercridanera, per donar molt protagonisme a la façana. I això és, per mi, la millor descripció del que fa aquest govern. Vitralls, grans coses, protagonisme a la façana, però oblidar el que hi ha a dins. El 2017 i el 2018, no recordo, 2017-2018, hi havia un pla de mercats que estava preparat, amb obres a tots els mercats, i a més hi havia una mesura molt interessant, que era una moneda per fomentar el comerç local. És a dir, que, així com hi ha els bons, no?, en aquests últims anys, hi havia una moneda que servia per comprar els mercats locals i també, doncs, podies abaratir el preu als consumidors.
Tipus moneda de gram, a Santa Coloma de Gramenet.
Exacte, i l'administració feia feina per protegir el comerç local. No és el que estic veient ara, i no penso, francament, que ni això dels mercats ni altres propostes que el govern clama als quatre vents sigui una cosa que transformi la ciutat, com diuen que anaven a fer.
Només una puntualització, eh? No ha vingut a explicar, sinó que l'hem entrevistada i és informació, diguéssim, ha donat, eh?
Però la línia que diu el Sergi, aquest ajuntament, i el García Albiol porta molt, és el polític o l'alcalde que ha estat més anys, els darrers anys, a l'Ajuntament de Badalona, que a vegades ell ens sembla aliè al que passa i les dinàmiques municipals. El que ha de pensar també, i ell sap, que entre que tu penses projectes, fas el projecte no sé què i desenvolupes i acabes executant, i aquí hi ha l'Ambròs, que sap com són els terminis de totes aquestes coses, l'anunci és quan ho penses i dius farem això, però fins que ho acabes executant poden passar 8 anys o 10, perquè les coses funcionen així. I
Què es farà,
ja en parlarem. Però la notícia és ara. La notícia és farem el mercat de no sé què.
Però
la notícia de farem el mercat d'aquí ja, aquesta ciutat, ja havia passat diverses vegades.
Però un govern que se sosté en anuncis i en promeses de coses que, com bé dius, ell sap perfectament que quan... licites un projecte fins que l'acabes inaugurant passen molts anys. I juga amb això també, perquè quan ell no ha estat governant aquesta ciutat, s'ha dedicat a dir que la resta no estan anant prou ràpid amb els seus projectes.
L'alcalde Albiol va inaugurar el Passeig del Mar, ell, i no va tenir els nassos de convidar tots els alcaldes que havien participat en una cosa que és de ciutat de moltíssims anys.
I, a més, moltes inauguracions, també, moltes inauguracions que tenen lloc a dia d'avui a Badalona no són projectes de l'Ajuntament de Badalona, són projectes de l'àrea metropolitana, són projectes de la Diputació, i tenim un alcalde que l'únic que fa és posar-se medalles, mèrits, de projectes que ni redacten, que encarreguen i que...
Sis mesos, no? Diuen que això en 6 mesos s'arrenca, no?
No, si 6 mesos deu fer un projecte.
A finals d'any es podrien licitar les obres.
No, jo, aprofitant això de la Diputació de Barcelona, jo volia fer un apunt. No sé si ho anaves a dir, Anna.
No, no.
Ahir Junts per Catalunya, Badalona, vam fer un tuit, i a xarxes socials, de que l'Ajuntament ha deixat escapar unes subvencions que presentava la Diputació de Barcelona per millorar polígons industrials, que s'hi han presentat moltes ciutats de Barcelona, i que Sabadell, Rubí i Terrassa pues, han aconseguit 1,4 o gairebé 2 milions d'euros, hi havia fins a 2 milions d'euros per municipi, i Badalona no s'hi ha presentat. Això segurament no és titular, però sí que és una manera de funcionar de l'Ajuntament que perd oportunitats i la façana queda molt bé, però jo suposo que el polígon, per exemple, Badalona Sud, una netejeta, una millora, un no sé què, li convindria, no?, probablement.
Mm-hmm. Hi ha manca de serveis a molts polígons de Badalona.
Bueno, a molts, no?, en bros, tu coneixes més. Llavors, probablement tu licitar per valor de 2 milions d'euros per poder millorar els teus polígons industrials, si ets l'alcalde, hauria de ser una prioritat, no?
Però és que, francament, jo...
No es van ni presentar, eh? No és que no els hi donguessin, ni s'hi van presentar. No,
només analitzant què és el que explica el propi Ajuntament, o sigui, els canals de comunicació del propi Ajuntament, jo, francament, no sé a què es dediquen molts regidors dels 18 que té el Partit Popular. O sigui, quan tu veus una inauguració d'una cursa popular, per dir-ho d'alguna forma, hi ha 6 regidors a la fotografia, que no és ni la seva competència, no? O sigui, de debò, només cal analitzar els perfils de comunicació que fa el propi Ajuntament. Jo, tanta gent i tan poca feina, no?, perquè van venir aquí, tenen 18 regidors, tenen 2/3 parts del ple, i no són capaços. O sigui, se'ls hi passen terminis, no es presenten no?, això que comentaves dels polígons industrials. Quan fas una inauguració d'alguna cosa petita, que s'ha fet cada any, hi ha 4 o 5 regidors a la fotografia. No sé, és, francament, cada cop que sento, i li passa moltíssima gent a Badalona, que el govern de l'Albiol farà tal, i és que la garantia és que no passarà.
Sílvia.
Jo la sensació que tinc darrerament, sobretot pel carrer Segon, és que hi ha una associació de veïns que cada vegada s'ha anat movent, perquè el que ha passat és que es tanquen moltes botigues, el mercat queda abandonat, el carrer... O sigui, en el carrer Segon, on jo estic, o sigui, està ple, està destrossat.
O sigui, l'associació de veïns del Progrés, que sí, ha començat també ara una campanya una mica per recollir impressions del veïnat, no? Si no m'equivoco, sobre què es podria millorar la zona.
Sí, aleshores, crec que va molt relacionat amb el que dieu, no? El desgast que hi ha de la ciutat.
L'altre dia vam parlar, també vam recollir les impressions doncs, del tancament d'un altre tòtem, potser pel que fa al teixit comercial del barri del centre de la ciutat, com és la ferreteria Prim, que també doncs, que, clar, segurament suposarà...
Tanca
doncs,
definitivament.
Un canvi.
És que no, vaig parlar amb el propietari, amb els treballadors, el seu dia, li vaig dir, van dir que tanqueu, i em van dir, no. Passar a mans dels treballadors i ho mantindran ells, però
en qüestió de 2 setmanes ens explicaven que tancaria.
És que és veritat que per Amazon podem demanar moltes coses, però també és veritat que hi ha sentiment de barri, de barri, de ciutat, dels comerços de tota la vida, no? Que quan ens enterem que tanquen, ostres, tanca.
Sí, però és quan...
Per això s'ha de fomentar.
Però reflexiones del consum que fas, eh? Vull dir, perquè, clar, ara ja només et quedarà el tutorial de YouTube per saber com...
Ostres, que tanquen. Ja, però tu, durant aquests anys, tu què has fet per promocionar tot allò? No dic aquell comerç en concret, sinó la zona, l'entorn, ho has millorat, has invertit, has fet que això fos atractiu. Jo ja sé que tots som esclaus de la compra online, perquè ara, per exemple... comprar un viatge amb una agència de viatges no és el més habitual de la gent, malgrat hi ha molta gent que ho segueix fent, però compres moltíssimes coses online i això però ho fem tots.
El govern de Badalona es dedica molt a promocionar Badalona fora de la ciutat i, en canvi, no promociona dins la ciutat tots aquests comerços locals que tenim.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies a tots quatre, diu la Sílvia, per haver-nos acompanyat al Badalona Matí. Nosaltres, com sempre, li posem la cirereta a la tertúlia amb música. Avui amb la de Mishima, que actuarà de nou, hem conegut a la Paloma a la vigília de Sant Jordi, en la que es coneix com la nit de les roses, eh? I la sorpresa, com sempre, arribarà doncs de la mà del que es coneix com a Bis, que és aquesta tradicional versió que fan d'un tema musical, i nosaltres rescatem avui la que vam fer del tema Flowers de Sayli Mairus i que feien sonar d'aquesta manera. De seguida tornem amb més Badalona Matí. Que vagi bé el dia.
Gràcies.
Érem bons, tan resplendents com el somni de dos nens. Estàvem bé fins que ja no tant. Vam fer una llar però allò va anar cremant. No volia deixar-te, no et volia mentir. Ja em posava a plorar quan vaig recordar que sé com es compra una rosa.